Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colinaca i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Sono venuto a riprenderlo, mi serve a governare le pecore e custodirle.
Aquesta història sobre la relació d'un pastor estricte amb el seu fill va guanyar l'any 77 la Palma d'Or a Canes. El germà Staviani també van dirigir altres títols com La Notte di San Lorenzo, que també es van dur el premi del jurat de Canes l'any 82, o César ha de morir, amb la que van guanyar un altre os d'or al Festival de Berlín de l'any 2012. I a les 9 del matí avui es publica l'esperat disc d'en Guillem Gisbert, El cantant de Manel. El disc porta el mateix nom que aquesta cançó de presentació, Balla la Masurca. A la portada es veu Gisbert seriós, envoltat de gent que balla. En Guillem ha explicat a RAC1 el contrast d'aquesta imatge.
L'objectiu em va enganxar en un moment que suposo que estic bàsicament a punt de marxar, i aquells moments estranys en els quals estàs sol enmig d'una multitud. Llavors, aquesta sensació de solitud enmig de la multitud i una cosa aparentment tan eufòrica, no?, com aquest Balla la Masurca amb un signe d'exclamació, doncs em feia gràcia com combinaven.
Més cançons d'aquest disc, per exemple, Estudiantina.
És la terrassa de mar on es van conèixer els estudiants sense vocació. Tenen bandera clarissa, tenen bandera clarissa.
O Empatia total.
Vindrà.
O un altre que recorda els primers discos de Manel, Les aventures del general Lluna.
Quan el teu avi va anar a Cuba a bord del català, jo anava dins del pugui sol a la bodega amb el menjar. Em va arruïnar la migdiada aquell estrèpit de canons. Vaig arreplegar el farcell i cordant-me els pantalons.
A veure què li ha semblat a la directora de Ràdio Primavera Sound i col·laboradora del Món RQ, Marta Salicru.
De la llarga llista d'artistes que han fet carrera en solitari després de donar-se a conèixer en un grup d'èxit, sovint només recordem els casos en què millor els ha sortit la jugada. Canviar un projecte que funciona per un que té tots els números per funcionar és un risc que Guillem Gisbert ha volgut córrer per canviar el color de les seves cançons. El seu rol a Manel, de cantant, lletrista i compositor principal, era l'imprescindible. I els fans dels millors professors europeus trobaran a Balla la Masurca narratives i personatges que els recordaran les que Gisbert ha cantat per disfressar el seu jo durant els últims 15 anys. Ara porten vestits nous, confeccionats per Jordi Casadesús de La Iaia, Anxo Ferreira de Novedades Carmiña, David Soler i Marcel Bagés, sense Maria Arnal, i la Ludwig Van. Però al contrari que l'emperador, Guillem Gisbert no surt al carrer despullat. El vestit nou d'arranjaments orquestrals li va a mida. La disfressa de solista, com un guant. A veure com li queda sobre l'escenari.
I encara música, The Pretenders se suma al cartell del festival Nits de Barcelona. La banda actuarà als Jardins de Pedralbes l'1 de juliol per presentar el seu 14è disc. I atenció, perquè també s'ha afegit a la programació Dempeus. Tothom Dempeus, Rufus Wainwright. Del McLaren i del Kanka. Tots ells s'incorporen a una llista d'artistes ja confirmats, amb un gran cartell amb Patti Smith, Luz Casal, Sopa de Cabra i un concert que diuen que els que l'han vist actuar és una meravella, Mica. Entre d'altres, el festival es farà el juliol a Barcelona i les entrades ja estan a la venda. I als esports amb Repsol, l'Atlètic de Bilbao jugarà la final de Copa contra el Mallorca, va golejar 3-0 l'Atlètic de Madrid va fer encara millor el 0-1 de l'anada i el 6 d'abril serà a la Cartuja de Sevilla la gran final. De retruc, tant l'Atlètic de Bilbao com el Mallorca també s'asseguren jugar a la Supercopa d'Espanya l'any que ve a l'Aràbia Saudita. Les altres dues places seran dos pels dos primers classificats de la Lliga, de moment el Madrid i el Girona. A Sant Mamés l'Atlètic va passar per sobre dels de Simeone. Els dos germans Williams, Iñaki i Nico, van sentenciar l'eliminatòria a la primera part en dos gols i Guruzeta va posar la cirereta al quart d'hora de la segona part, en un partit marcat no pel magnífic joc de l'equip d'Ernesto Valverde, sinó pels greus incidents protagonitzats per radicals de l'equip basc. Abans del partit van trencar el cordó de seguretat i van llançar ampolles i bengales a la policia. Els aldarulls va acabar amb tres ferits i dos aficionats de l'Atlètic de Madrid a l'hospital. Avui també és molt interessant el que publica el Mundo Deportivo aquest matí. El Barça va refusar dues ofertes per Ronald Araujo valorades en 90 milions d'euros, les dues del Bayern de Munic. Van arribar aquest gener, la primera era de 70 fixos més 20 en variables i la segona de 80 més 10. Però el Barça les va refusar perquè considera que el central és intransferible i, de fet, el que volen és renovar-lo més enllà del 2026. El dia que comença la jornada 27 de primera divisió amb un Celta-Almeria a les 9, i a partir d'aquí, demà també a les 9, partidars, València-Reial Madrid en el retorn de Vinícius a Mestalla, i diumenge Mallorca-Girona a quarts de 7 de la tarda, mentre que a les 9 de la nit, partidars a Sant Mamés, Atlètic de Bilbao, Barça, el gran partit de la jornada. I a segona, demà l'Espanyol rep l'Osca, un quart de cinc de la tarda, com sempre, tot en directe a RAC1. Per cert, ahir us explicàvem que l'àrbitre del València-Real Madrid serà Gil Manzano. Fins ahir, l'extremeny no havia estat protagonista en cap dels vídeos de Real Madrid Televisió, però ja ha canviat. Ahir es va estrenar i ara hi en té un. Evidentment, la televisió del Real Madrid l'ha deixat verd. En el seu cas, denuncia que fa 3 anys, precisament a Mestalla, l'àrbitre va xiular-li 3 penals en contra del Real Madrid en un mateix partit.
Temporada 2020-2021, jornada 9. El Real Madrid visitaba Mestalla con Gil Manzano en el campo e Iglesias Villanueva en el VAR. Y por primera vez en la historia, pitaron 3 penaltis en contra del Real Madrid en un mismo partido. Jesús Gil Manzano arbitrará el Valencia-Real Madrid. El colegiado, que precisamente en Mestalla, pitó 3 penaltis en contra del equipo madridista.
Mentrestant, a Itàlia, Paul Pogba recorrerà la sanció de 4 anys sense jugar per haver donat positiu en testosterona. El futbolista anirà al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport perquè diu que mai no aconsegueix premeditadament cap substància prohibida. Per cert, que avui Ricky Rubio podria redebutar amb el Barça 8:45 del vespre en directe a RAC+1. El Barça rep el Mónaco a l'Eurolliga. D'altra banda, ahir el Real Madrid va perdre el primer partit de la temporada a casa en aquesta competició, derrota d'11 punts contra el Panathinaikos. I a l'Eurocup femenina, l'Unigirona s'ha classificat per les semifinals després d'eliminar el Galatasaray. El seu rival serà o el Latas de França o el Besiktas d'Istanbul. L'anada dijous que ve fora de casa i la tornada a Fontejau el 14 de març. I atenció, perquè aquest cap de setmana, ole, comença el Mundial de Fórmula 1 amb el Gran Premi de Bahrain. De manera extraordinària, la cursa és demà dissabte a les 4 de la tarda, per cert, en directe també aquí, a Supersports, en aquest cas de RAC1. I estem a les portes d'un cap de setmana ple d'activitats esportives per no perdre'n res, com tots els divendres, Esport i Tele, amb l'Albert Pedrol.
Futbol de primera, el València-Madrid el fan per Movistar Plus, el partit del Girona per Movistar la Liga TV2 i el del Barça per Movistar la Liga TV. A segona, l'Espanyol-Osca el fan per la Liga TV Hypermotion. A Anglaterra, diumenge, 4:45 de la tarda, el partit de la jornada derbi de Manchester City United per DAZN 1. A l'Eurolliga de bàsquet, avui a 9:15, Barça-Mònaco per Movistar Plus. A l'ACB, demà a les 6, Baxi Manresa Camp Múrcia, i a 9:15, Joventut Breogán, els dos per Movistar Deportes 2. I diumenge, a 12:15 del migdia, Girona-Obradoiro, i a 6:45, Barça-Saragossa, els dos per Movistar Deportes. I en Fórmula 1, Gran Premi de Bahrain, avui a les 5, la classificació, i demà a les 4, la cursa, per DAZN, Fórmula 1.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
I en 30 segons acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 i comença la tertúlia, com tots els divendres. Ernest Folch, Cristina Puig, Glòria Serra, Jordi Bosch.
És l'hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Si vols conèixer tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-ho a través de les apps i web rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com o bé als telèfons d'informació 941 0041 i 912 320 320.
Renfe, el teu tren.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'un casament d'allò més bucòlics, un d'aquells enllaços que tots els nuvis somiarien. És el que han protagonitzat el Harry i l'Amy Miller. Van decidir casar-se en una casa de camp a Somerset, Anglaterra, en una masia de camp d'aquelles, enmig d'un prat ple d'herba verda, envoltat d'arbres, tot allò que pel·lícula d'Anthony Hopkins i de l'Emma Thompson. Però clar, que en un lloc així també hauria pogut pensar que apareixeria, imagineu-vos la campinya, algun animal que els complicaria la cerimònia, i així va passar.
In order to proceed, I must now ask if any person present...
És el moment en què una vaca va decidir intervenir, invair la cerimònia, i no ho va fer només un cop.
Knows of any lawful impediment.
Per cert, l'aportació de la vaca es va produir en el moment de la cerimònia en què l'oficiant pregunta: algú dels presents té alguna cosa a dir? La resta dels convidats no van dir ni mu, però ella va tenir molt mala llet. Ves a saber, potser li havien posat les banyes.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 5.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
Hola, Ernest Folk, bon dia. Molt bé, moltes gràcies. Hola, Cris Puig, bon dia.
Bon dia.
Hola, Glòria Serra, bon dia.
Bon dia, bona estima.
Hola, Ernest Folk. Ai, hola, Jordi Bosch, bon dia.
Bonjour.
Bonjour, no.
La setmana més llarga.
Fin, eh? Jordi. Oi,
oi. Sí, una setmana llarga.
Què tal?
Estic digue'm, molt enfadat amb vosaltres, perquè per culpa vostra he anat al TikTok a veure el plat de les maduixes.
Ah, en
sèrio? I estic traumatitzat.
Jo tinc la sort de
no tenir TikTok. No, perquè jo crec primera que la humanitat... s'extingeix, i la segona cosa, perquè 100 milions de persones hagin vist aquest plat podrit de maduixes amb una salsa escarosa de xocolata...
Totalment
que fa fàstic, i la persona que prepara aquest plat és escarosa. No, és un plat escarós. Per tant, per entendre això, només pot ser que algú en un despatx de Xangai, Jordi, per riure de la humanitat, ha dit: aconseguiré, per 20 algoritmes, que això sigui el vídeo més vist de la història, per demostrar que els humans som imbècils.
Absolutament.
Perquè això només és creïble, només pot ser un Eudald Carbonell, que en un despatx de Xangai diu: ara demostraré que la humanitat és imbècil, com he dit tota la vida. Perquè si no pot ser. Jo demano a la gent que entri a
PR4-R2D2,
o no, aquesta imbecilitat d'nom, a més, també, sí, sí, que entrin a veure això, perquè és que...
Perquè primer és que no és ni llaminer, és que no és ni...
Però per què hi has anat tu, per exemple,
home,
aquest matí?
Però ho he dit jo.
Que vols dir? Perquè jo escolto, jo escolto el Jordi cada matí, jo escolto el Jordi cada matí disciplinadament. I avui estaven comentant el plat de les maduixes i primer pensat que...
A la reunió d'aquest matí, Ernest, m'ha vingut el Sergi, em vull dir, escolta'm, mira't aquest vídeo, que això és el que direm avui del TikTok. I me l'ha passat. I dic, però què és això? I clar, recordo que a Twitter, després hem recordat que a Twitter la imatge més vista, ara ja no, però va ser durant molt de temps un ou.
Ah, sí,
a l'Instagram. A Instagram, cert. Un ou.
Un ou.
Els likes, el que tenia més likes era un ou.
Un ou senzill i pelat, eh?
Un ou.
Ostres. Un ou bullit o un ou
robat?
Un ou de gallina. Sí, clar, un ou de gallina.
Però vull dir, sense cuinar, diguéssim.
No, un ou.
Què són aquests?
I aquí és un... Però mira, era un ou. I dius, mira, és un ou. Però esclar, aquí és un plat de maduixes banyat per una salsa que crec que és de, és de xocolata
amb llet.
Amb llet.
És aquelles merdes que venen fetes amb plàstic,
banyat, no, banyat,
saps? Que posen
no, banyat,
a les festes infantils a granel, ba... que ha vist la xocolata en, en un cartell. Exacte. No té res a veure amb xocolata.
Banyat no, esquitxat escarosament. I després l'altra cosa fascinant són els jocs de la càmera. La càmera, sí, vai, vai, o sigui, es fa el cineasta el que ha fet això.
Però ja has anat,
ha sortit bé, eh?
Ja has anat.
Li ha sortit bé?
Pot ser... Això és un cumple.
Potser
perdona,
és una criatura de 6 anys que li han posat això en un restaurant i ha dit, vaya merda.
Això és una broma. Això és una broma, això és una broma. Però que ha fet algú de TikTok.
Perdona, l'ou era aquest.
A veure, jo no
té 60 milions de likes.
Un ou i punt. És un ou sobre un fons blanc.
60 milions de likes.
Ja em perdonareu, eh? O sigui...
Sí, ara n'hi ha un que en té més, que és, com a mínim, és la foto de Messi amb la Copa del Món, que la va superar, que té 75 milions i mig. Però bueno...
Però és un ou sobre un fons blanc.
Però l'ou no ha guanyat un mundial, eh?
No, no. Que clar, si m'agradaria saber la història de l'ou. És a dir, aquest ou, qui se n'ha fet d'aquest ou? Yeah. Perquè potser tenim tants... O està en un museu...
Però qui ho va penjar, això?
O s'ha podrit. Ho va penjar algú que es diu...
És un conte que es diu World Record Egg.
Exacte.
I només té una fotografia que és aquest ou.
Aquest ou.
Una sola.
Una sola.
Per tant, és la seva gran obra.
Sí, magnífic.
Només té una obra.
Però també he de preocupar per vosaltres...
No, no et preocupis, Jordi. Jo no, no. La Cristina i jo no estem participant, eh, d'això.
Pel nou estudi, alguna intoxicació, alguna pintura, algun pegament o d'aquest que us l'heu fotut pel nas?
L'Ernest, que s'ha esbarat. Saps quan es posa aquella manera esbarada, Jordi?
No, però té raó, eh? Mira, a vegades diu...
I l'altre Jordi, que porta una setmana molt dolenta,
molt dolenta, molt dolenta i molt llarga.
I que cau a tots els pous que veu perquè ni els veu.
Sí, sí, però a més estic d'acord. És que quan he vist això he pensat el mateix. Quin fàstic!
El que passa que això són estratègies. Són estratègies. Jo no sé si és una juguesca o diu, vaig a fer que aquest tuit sigui viral. Però si ara tu en un canal de tele hi poses un ou i comença a córrer la veu, aquell dia potser aquell ou fa una audiència de 2 milions de persones. Saps què et vull dir? Sí, sí. O sigui, els éssers humans fem coses molt estranyes. Sí, sí. I ja pots tu tenir el millor programa de tele del món, que amb prou feines rasques alguns espectadors, i de cop i volta hi pinges un ou.
M'heu fet anar a buscar, durant 24 hores. Persones. No tinc compte de TikTok, però tinc una manera de veure-ho.
L'has vist?
Bueno,
doncs... Però qui s'ho menja, això?
Clar, per cert, que em diu l'embudió que la cançó del vídeo de les maduixes en xocolata s'ha disparat a plataformes com Spotify entrant al top mundial. És a dir, estem...
Anem
pel
pedregar.
Repugnant.
Anem pel pedregar. Bueno, escolta, més un quart i dos minuts de...
Tenim el Jordi Bosch esbarat, eh?
No, jo estic representant a l'audiència en aquest moment.
Molt bé.
Que està... En estat d'això... Escolta'm...
A veure, què fem avui?
No, ara anem un moment amb el diàling, que...
Molt adequat.
Si diria, el Marc, que s'hagués ocuparà el lloc del diàling, del Ramon...
Què ha passat amb el Ramon?
Ho intentarem. Vinga, Marc Sagués, avui votem el millor diàling de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàling@rac.net, paraula clau a l'assumpte, així de fàcil en joc. Un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un menú gastronòmic red per dues persones al restaurant Tonateca Balfagó de Barcelona, on conviuen la cuina japonesa i mediterrània, a la Tonyina Roja de Balfagó, una aspiradora escombra Homeland Digital Flex de la marca Taurus, una aspiradora amb motor digital amb tub flexible per aspirar tota la llar còmodament i amb unes bateries que tenen una autonomia de fins a una hora. Els finalistes, el primer...
Aquest dilluns a algú se li va fer una mica massa llarga la llista de patrocinis i col·laboradors dels Premis DRAC.
La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia i FIAC Assegurances.
A partir d'avui mateix...
d'Unió Suïssa Joiers i AENA. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ara, a partir d'avui ja podeu votar el premi de la categoria...
Per
respiracions de la polls, tu. Correu a dialing@rac1.net, assumpte DRAC, el segon finalista.
També el dilluns vam descobrir que, tot i que és un gran periodista esportiu, l'Albert Pedrol no té massa futur dins del món de la música. Ho va demostrar al Matina Codina.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Tu et veuries en cor de quadrar l'entradeta del Lady.
Lady, hear me tonight.
És que no sé ni què és aquesta cançó.
Sí. Tu has d'encertar quan comença a cantar Lady.
Ah, vale.
Liam?
Ja. Yeah.
No, has de dir Lady.
Ah, vale. Yeah. Pues tinc una altra oportunitat, eh?
Som-hi.
Intenta esta merda.
És llarg, és llarg.
Yep. Ah, no, allò és el diàleg. No, això no comença mai.
Assumpte Pedrol, el tercer.
Ha ballat poc.
Basté, tot i que diguis que matinat costa,
sí, a tots.
I aquesta setmana especialment, ahir vas llevar molt positiu, potser massa i tot.
Aviam, aquí està passant una cosa, que és que ho donem tot per bo o ho donem tot per mal. El que no poden ser és que en uns casos ho donem per positiu i en altres per positius.
Com?
Què? El que no poden ser és que en uns casos ho donem per positiu i en altres per positius.
Sempre negativa, nunca positiva.
Assumpte
positiva.
Quart finalista.
La Bàrbara Julve ha descobert la seva vocació oculta a les protestes dels pagesos. Ser guionista de la competència.
I si hi ha qualsevol novetat us demano pas i em sap greu, eh? Avui en Vicenç no ha pogut venir, m'ha dit que estava sembrant gresos. Cago, sabeu què són això, vosaltres?
És una
gresos.
No, gresos que...
Tu saps?
No, a mi em sap greu.
Eli?
Que... Els collons dels pagesos.
Ah! A tope.
Hosti, assumpte... Assumpte pagesos. I l'últim.
Va, com que m'estreno avui presentant el diàling, crec que em toca també pagar la novetada. Escoltem com vaig encallar-me dilluns intentant pronunciar aquests dos cognoms. El 16 de febrer de fa dos anys, del 2022, sortia a la llum que el germà d'Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, i acompanyava la notícia de molts articles complementaris, com per exemple un que titulava La família Díaz Ayuso. Díaz Ayuso.
Ai,
perdona. Díaz Ayuso.
Deixa el seu cognom.
Ara sí.
És que sóc de
Barcelona. Sí.
Ja. Assumpte Ayuso. En joc, aixec regal de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un menú gastronòmic red amb l'autèntica protagonista de la, que és la tonyina roja de Balfogó, a la Tonateca Balfogó de Barcelona, i una aspiradora escombra Homeland Digital Flex de la marca Taurus. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Escolta, abans d'anar a la publicitat...
Què?
És que podríem tornar... Si ara jo dic... Bueno, t'ho imagina't que... Jo ara us deixo anar aquí. Bueno, esclar, és que Manuel Marchena... Ah, el jutge del Suprem, Manuel Marchena, i l'independentisme, i el i Carles Puigdemont, i Marta Rovira, i tal. Bueno, estem parlant de...
Tots som uns anys més joves.
Sí,
tots som... rejuvenim de cop.
Sí, rejuvenim, doncs, gairebé no 10, però...
Bueno,
però 7 o 8 anys ja, rejuvenim, sí, sí. Perquè Marchena, perquè Carmen Lamela, perquè el jutge García Castellón... Mm. Perquè fins i tot, encara que no hi és aquí, ara el jutge Joaquín Aguirre, també... És a dir, tornem a la realitat. I ara ja, aquí passa una cosa que és molt curiosa. Aquesta nit la Serva, he estat escoltant, oi el vespre, la Serva diu una cosa, que és que havien sentit gent del PSOE dient ja públicament que a la cúpula de judicial espanyola només li feia falta seure's a la bancada del PP o de Vox.
Em sembla que La Vanguardia va publicar un article sobre aquesta qüestió també a hores petites de la matinada que he llegit
I de fet avui el Vandeneinde ja directament l'advocat de Ruben Wagensberg ha dit que clar, tot això és llei d'amnistia causa efecte i evidentment que el que està fent la judicatura, el top de la judicatura, és clarament política. I han entrat a la política de ple.
A veure, hi ha una qüestió que és llegir la base sobre la qual la sala ha decidit tirar endavant aquesta imputació, i és que no cal ser un expert jurídic, o sigui, no cal ser advocat, no cal ser res. Ja només per mencionar un petit paràgraf que cito de memòria, en la qual es diu que durant l'ocupació de l'aeroport, que és, digués, la pieza, és la nova furgoneta davant de la seu de la conselleria, La nova furgoneta de la Guàrdia Civil és l'ocupació de l'aeroport. Es diu que es van utilitzar elements agressius tan impactants com en d'altres casos de terrorisme, com poden ser carrets, els carrets de l'aeroport, em refereixo, extintors, portaequipatges, és a dir... Aquest text equipara els explosius, la monal, les armes i tot plegat amb carros d'equipatge, carrets, i equipara la Kale Borroka, que recordem va causar algun mort, va cremar una quantitat d'autobusos i caixers automàtics que jo ara no me'n recordo a memòria, però que s'eleva a centenars, i va provocar ferides molt greus a molts agents de les forces de seguretat de l'Estat. Equipara la Kale Borroka el que va passar a l'aeroport, on trobem alguns policies ferits lleus, com alguns manifestants també van sortir ferits lleus, I aquest pobre turista francès que va entrant i sortint i que no hi ha manera de que el tenen allà entreposat. Llavors, quan llegeixes això, no cal ser un gran expert jurídic per veure que en un judici serà molt complicat sostenir això. Però bueno, com que ja tenim experiència de judicis en què es van sostenir coses bastant complicades de demostrar, jo crec que tindrem aquest judici, eh?
Jordi Bosch.
A veure, per no anar al relat dels fets, que el fa la Glòria, etc., i anar una mica més enllà la valoració. A veure, quan hi ha el procés, tot el tema del procés, la resposta de l'Estat és 155, l'aplicació del 155 de la Constitució i la destitució del govern de la Generalitat, després hi ha un judici, després hi ha una condemna. Hi ha persones que es queden aquí, van al judici, van a la presó. Part del govern de la Generalitat va a la presó. Una altra part es situa a l'exili en diferents circumstàncies. Molt bé. Per tancar el cercle de la resposta de l'Estat, fet a través del Tribunal Suprem i abans del Parlament, amb el 155, què falta? President Puigdemont. Bàsicament. Hi ha altra gent, Marta Rovira, etc. President Puigdemont. Jo no he escoltat en els àmbits, diríem, que a vegades pues, coincideixes, veus, trobes, coneixes, que estan en l'àmbit d'aquesta resposta de l'Estat aquí a Madrid, no he trobat ningú que pensi que un dia s'oblidaran del president Puigdemont. No. Han de tancar el cercle del president de Puigdemont. De cop i volta surt aquesta circumstància de la llei d'amnistia per una sèrie de qüestions, com és la constitució del govern de Sánchez amb el suport de les forces que li estan donant suport en aquesta constitució de govern, Junts i Esquerra, i els bascos. I de cop i volta se'ls diu, o veuen, que d'aquí 3 mesos, president de la Generalitat, el president Puigdemont, es pot trobar entrant a Girona i després a Barcelona, perquè és el camí entrant des de França, i potser sent president de la candidata a president de la Generalitat. I quina valoració fan? Els que volien que perdéssim, guanyen. Aquesta és la valoració que s'ha fet. I en aquests termes, que no ho fa l'independentisme, perquè l'independentisme està tontat fa molt temps, no? I no és conscient, i està en pralles, i està en coses. Però aquesta és la valoració. Si d'aquí 6 mesos ve el president Puigdemont a passejar-se per Girona, cosa que me n'alegraria, i o es presenta o no a les eleccions, això és una altra història, que no hi entro, algú pot considerar aquests que havíem de derrotar han guanyat. Aquest és el terme simple, que potser l'he caricaturitzat, però que va una mica per aquí.
Va. Sí. Perdó, un instant, Ernest, un instant, Cris, que la Glòria vol dir una cosa del que diu.
Ho he dit de memòria la frase i volia ser exacta, perquè no esperava que comencessin perquè no la tenia preparada. Diu la instrucció de García Castellón respecte als fets de tsunami i les armes utilitzades. Diu, empleando artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos, tales como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas, carritos metàl·licos o portaequipajes que lanzaron contra los agentes de la autoridad. He volgut ser exacte perquè és més exagerat fins i tot del que jo havia dit. Similar potència destructiva a los explosivos.
No, un parell de constatacions molt ràpides i una última reflexió. Les dues constatacions. La primera, tot això ho fa un club molt reduït i molt selecte de jutges. La llista és curtíssima. Sí, Marchena, Lamela, Aguirre, García Castellón i pugeu-ne si voleu 4 o 5 més. Però això ho està fent un club absolutament reduït de gent, que a més això té moltes altres penetracions i derivades i tal. Però el que vull dir és que hi caben els del complot, hi caben aquí en aquest estudi, i després hi ha unes capes per sota que van obeint i tal, però que és, no, només la constatació que és la llista de noms és molt curta de fet, i és increïble la quantitat de casos que estan instruint diferents en tan poques mans. És una constatació. La segona és que és una obvietat, l'amnistia ha estat la puntada de peu
el vesper de l'ultradreta mediàtica, judicial i tot d'aquest passat, una puntada de peu en un vesper, i llavors hi ha l'embogiment que estem veient. I l'última qüestió és, que jo trobo fascinant, és que en aquests moments, sense voler-ho, sense saber-ho, sense pretendre-ho i sense ser-ne conscients, l'independentisme, Podemos i ara el PSOE estan en la mateixa lluita. I aquesta és una cosa molt incòmoda també per tots ells, perquè resulta que, clar, Podemos i el PSOE arriben a unes conclusions que una part de l'independentisme, home, ja fa uns anyets,
sí, que estem ja, això.
Ja fa uns anyets que ja ha arribat, que entenc que una part de l'independentisme digui, hombre, benvinguts al club, senyors, i tal. I l'independentisme ara entén que potser tots els atacs de ràbia que tenia contra Podemos, contra el PSOE, contra tal, home, doncs potser els haurà de refer. Potser això de dir que el PSOE i el PP eren el mateix ha estat un gran error. Potser això de posar tantes barreres en Podemos ha estat un greu error. Em remeto, per exemple, quan va caure Pablo Iglesias, que l'independentisme ha callat, quan resulta que la lluita de Pablo Iglesias s'assemblaven moltes coses a moltes lluites de l'independentisme. Llavors, el que vull dir és que ara hi ha uns actors que no volien asseure a la mateixa taula, que es diuen Indepes, Podemos, PSOE, que potser s'hauran de mirar. I escolta, nois, que ens passa el mateix.
Cris Puig.
Jo és que crec que tot això que està passant, que és molt, 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 molt greu, va molt més enllà de l'independentisme. Aznar va dir que tothom faci el que pugui,
quien puede hacer que
des d'on pugui.
Aquesta és bona.
I això és el que està fent el Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem està fent el que pot des d'on pot i, a més està fent
perdona,
política
Cris,
per impedir...
Un parèntesi, perdona. És que hi ha un refranyer, jo crec que s'hauria de publicar, el refranyer de José María Aznar, perquè durant el procés ha dit unes quantes frases que les anem repetint. Són petits poemes. No, ja està, dit això.
No, però és que recordem aquesta, que la va deixar caure i va ser molt clara. Era un missatge molt directe i alhora molt subliminal. Per tant, que tothom faci el que pugui des d'on pugui per tal d'impedir, un, que Puigdemont es pugui beneficiar de la llei d'amnistia i, dos, per derrotar Pedro Sánchez. Crec que, o sigui, primer, d'entrada, el que va passar ahir, a banda de que és gravíssim i de que situa el Tribunal Suprem fent política, que és on no s'hauria de situar, posen entredit i qüestionen la Fiscalia, banalitza el terrorisme en un país on hi ha hagut més de 800 morts per culpa del terrorisme, insulta i ofèn les víctimes reals del terrorisme, dient que això que va passar era terrorisme, i és igual que sigui veritat, perquè la veritat no interessa, el que interessa és derrotar Pedro Sánchez. I recordeu que el president Puigdemont va fer un tuit fa un temps on deia no el tinc molt clar, el resumeixo perquè no sé ben bé quines paraules ho va dir, però va dir: si haguéssim pactat amb el PP, tot això no estaria passant.
Ja, de fet, hi ha un element molt important, que és que, com m'ha passat en altres, la pròpia interlocutora del jutge fa política, perquè menciona el debat públic. Hi ha un moment en què es diu, tot això que diuen, ho diré literalment, la afirmación que aflora en algunos políticos y medios de comunicación de que solo las acciones de ETA o de la yihad merecen ser tratados como terrorismo es incompatible con la definición del mismo en l'apartat jurídic que menciona en la llei concreta. El que diu el debat mediàtic no és que només ETA i la yihad és terrorisme. El que diuen és que això del tsunami no és terrorisme. No diuen que només allò sigui terrorisme perquè pot venir en el futur més grups de terrorismes que no coneixem. Diuen que allò no ho és. Doncs bé, la interlocutòria es permet entrar al debat públic i dir no, si vostès estan tots equivocats. Escolti'm, vostè només està autoritzat a categoritzar fets constitutius o subjectes d'algun delicte en algun determinat apartat del Codi Penal. No està autoritzat a opinar de que si algú diu alguna cosa està equivocat. Què és això? És quan dius, escolti'm, aquella columna que vostè va fer està equivocat. Això és opinió. Un jutge no pot entrar a corregir una opinió.
A les 9:33 minuts, el Monarracú ha tingut accés, clar, perquè tot això, en què es basa? Sí, en què es basa? És a dir, és curiós perquè ningú, o sigui, no es parla dels CDRs i en canvi es parla del tsunami democràtic, que és una cosa molt curiosa, és a dir,
no es parla d'Urquinaona, per exemple,
perquè si es parla d'Urquinaona sortirà el tuit de Carles Puigdemont on deies que aquests que estan allà tirant pedres i tal no ens representen, que nosaltres som un moviment pacífic i de pau i tal, no.
Potser per això no surt Urquinaona.
Per això va caure, sí, per això devia caure pel camí. Però el Monarracú ha tingut accés a un dels informes que apuntala les acusacions contra Puigdemont i Wagensberg. És un document de la Guàrdia Civil. És que estem tornant
UCO, UDEF, diaris, bueno, però, el diari El Mundo...
Sí.
Com?
És que tot això que estem explicant, que és molt noticiable, no és el fi, tot això és l'instrument. A lo que es va és una altra cosa, és a dir, si no es hagués pogut anar per la via del senyor Castellón, haguéssim buscat una altra.
Per això deia que...
I si no es hagués hagut per anar... A mi lo del terrorisme és una cosa que m'ofèn.
A tots.
A mi m'ofèn, perquè jo tinc... No, a mi
m'ofèn... És molt bona aquesta paraula.
Tots tenim algun amic, que ha caigut.
No, exacte. Home, perquè
que ha caigut.
Un amic que era un metge militar de Sevilla, que es dedicava molt als, a la gent de la televisió, als músics, etc, etc. Molt bon amic meu, que he dormit a casa seva, que he conegut i he tractat a la seva família, que va morir en el comando Sevilla aquell, l'escamot Sevilla d'Eta que va haver-hi, i que el va assassinar a la consulta. Saps? Llavors, hi ha altra gent que coneixia, que potser no tenia la relació d'amistat, tots teníem una relació, jo la tenia molt bona, amb l'Ernest Lluch,
sí,
tots coneixem gent que li ha passat coses i a mi m'ofèn profundament. M'ofèn. No m'estranya.
I a totes les víctimes.
No,
la Consuelo Ordóñez
no
és una afastada.
I ara no m'enrotllaré amb episodis que he viscut en l'etapa més periodística, a Madrid, etc, coneixent, veient, parlant amb militars i veient com era la resposta de, o la visió d'un sector de l'Estat de com s'havia d'enfrontar-se a tot això. És igual. Però a mi m'ofèn i, per tant, tot això que estem dient és l'instrument. No és, això és la manera en què s'arriba al punt de dir com podem parar que el president Puigdemont sigui objecte, i altres persones, com Rubén Bansberg, però bàsicament el president Puigdemont no torni aquí.
El que deia, per això deia que...
És això, és a dir, no és una altra cosa.
Per això deia que, deixa'm dir, que aquest instrument que deia el Jordi Bosch ha anat via d'un document de la Guàrdia Civil, com ja ha passat tantes vegades, i després parlarem del cas Coldo, però és que, esclar, és que també va a mateixa via.
Jordi, si li hagués tirat un gelat de llimona, sí, o de maduixa, també és més dit que li ha tirat un gelat de llimona, saps? Va. És a dir, en fi...
Bueno, espera't un moment, que acabo, Jordi, que és un document de la Guàrdia Civil que certifica que les protestes a l'aeroport del Prat van provocar la mort del turista francès, o sigui, aquest turista francès, segons la Guàrdia Civil, va morir per culpa d'aquella manifestació que tots tenim algú o alguns que hi eren allà, i que precisament si alguna cosa no són terroristes, i que aquell dia va patir un infart. L'informe, però aquest informe que té el món a RAC1, contrasta amb un altre, que també tenim aquí a RAC1, que ja us el vam avançar en el seu dia, que és el del Servei d'Emergències Mèdiques, que diu que el pacient que el SEM explicava que la raó per la qual es va traslladar amb helicòpter fins a l'Hospital de Bellvitge era perquè estava en un estat molt greu, però la Guàrdia Civil no s'ho creu i assumeix que van optar pel transport aeri perquè l'ambulància no podia atendre l'home per culpa dels manifestants que tallaven aquella
via. El va atendre una ambulància, aquest home, no?
Sí, aviam, Jordi.
Perdó.
A veure, bon dia. D'entrada,
sí
que és important explicar que tant l'Audiència Nacional com el Tribunal Suprem fonamenten l'acusació de terrorisme en dos grans elements, en dos grans fets, en dos grans moments. El primer són les protestes de l'aeroport del Prat i totes les seves derivades, entre les quals hi ha la mort d'aquest turista francès com a conseqüència d'un infart. Però abans parlàveu d'Urquinaona, i Urquinaona no ha decaigut. Urquinaona continua present a la causa, perquè hi ha dos policies ferits en les protestes d'Urquinaona que estan personats a la causa i que el jutge García Castellón utilitza per demostrar que l'efecte d'aquelles protestes en les persones físiques va causar ferides greus. I per què això és important? Perquè l'amnistia recull en un dels seus apartats com a excepció que aquells delictes que hagin provocat ferides greus en persones físiques no podran ser amnistiats. Per tant, García Castellón fonamenta la seva acusació de terrorisme també en les protestes d'Urquinaona perquè és una de les vies que ha trobat per deixar l'amnistia en paper mullat. Però si anem al primer moment important de la instrucció, és aquest moment de l'aeroport del Prat, i efectivament hi ha un informe de la Guàrdia Civil que és d'aquest mateix mes de febrer que conclou que efectivament la mort del turista francès és atribuïble de manera indirecta a les protestes que aquell dia van tenir lloc en aquesta infraestructura. D'entrada hi ha un primer element que és sorprenent, la data de l'informe de la Guàrdia Civil. És del 14 de febrer del 2024. Això vol dir que el jutge García Castellón va encarregar a la Guàrdia Civil que comprovés si efectivament la mort del turista francès era atribuïble a les protestes o no, 4 anys després de les protestes i 3 anys i mig després que hagués començat la investigació. És a dir, és una petició que sorprèn que arribi tan tard, tenint en compte que en teoria és tan bàsica per al procés d'instrucció. Però independentment d'això, la Guàrdia Civil assumeix aquesta feina i envia 2 agents amb un cotxe patrulla a fer el recorregut entre l'Hospital de Bellvitge, que és on van atendre finalment el turista francès, i l'accés a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat, que és on va patir l'infart. Fan aquest recorregut en diversos moments al llarg del mes de desembre, en diverses hores també, per comprovar quin era l'estat del trànsit, i van apuntant quanta estona triguen a fer aquest recorregut. I acaben concloent que la distància entre l'Hospital de Bellvitge i la T2 amb cotxe és d'aproximadament uns 10 minuts. I diuen, a més, que han tingut accés a un protocol de l'aeroport del Prat de l'any 2006, és a dir, que té gairebé 20 anys, i que aquest aeroport, aquest protocol, perdoneu, de l'aeroport, literalment diu en un dels seus punts què s'ha de fer si hi ha un passatger que pateix una crisi cardíaca. Com s'ha d'actuar? Y diu el protocol, literalment, el helicóptero medicalizado estará indicado cuando el traslado por tierra tenga una duración superior a los 90 minutos, así como cuando el transporte requiera rapidez. I el que fan els agents de la Guàrdia Civil és dir, si ens agafem aquest protocol, diu que l'helicòpter només s'ha d'utilitzar si el transport terrestre triga més de 90 minuts. Com que fins a l'Hospital de Bellvitge només hi havia 10 minuts, l'helicòpter no estava degudament justificat i s'hagués hagut d'utilitzar l'ambulància. Si no es va utilitzar l'ambulància i en canvi es va optar per l'helicòpter, ha de ser no pel transport, perquè el protocol diu una altra cosa, sinó perquè els manifestants impedien que l'ambulància arribés al lloc dels fets. Però, és clar, això és el que dèiem, això contradiu l'informe del SEM, perquè l'informe del SEM diu, punt 1, sí que va arribar una ambulància fins al lloc dels fets, que va atendre el malalt durant més de 50 minuts intentant-lo reanimar. I segon punt, diu que es va utilitzar l'helicòpter perquè era urgent traslladar aquest pacient fins a l'Hospital de Bellvitge. I això també està recollit al protocol, perquè diu això dels 90 minuts, però després també diu así como cuando el transporte requiera rapidez. Però què fan els agents de la Guàrdia Civil? En el seu informe destaquen la part dels 90 minuts que serveix per contradir el criteri del SEM amb negreta, cursiva i subratllat. I en canvi...
Si hi ha algun dubte.
Exacte.
I en canvi... Fosforito de miracle.
En canvi, la referència a cuando el transporte requiera rapidez no està ni subratllada, ni en cursiva, ni en negreta. És a dir, fan aquesta trampa per intentar contradir el SEM, agafant-se només a la part del protocol que els interessa. Un protocol, per cert, que no és del SEM, sinó de l'aeroport del Prat, i que, per cert, té gairebé 20 anys. És a dir, aquesta és la giragonsa rocambolesca de la Guàrdia Civil.
Quan va trigar l'helicòpter?
I aquest és l'altre element. Ells diuen, además, el sistema más rápido era el cotxe, perquè ells han fet aquest recorregut amb cotxe i han dit que són 10 minuts. Però, és clar, no poden comparar amb l'helicòpter, perquè ells no han fet el recorregut amb l'helicòpter, només l'han fet amb cotxe. I si agafem l'informe del SEM, veiem que amb helicòpter van trigar 6 minuts i mig a anar de l'aeroport del Prat a l'Hospital de Bellvitge. Per tant, l'helicòpter, efectivament, com tots ens podem imaginar, era més ràpid que el cotxe.
Sabeu on som?
On som?
Un lloc que hi hem estat, en aquesta tertúlia, que era discutint què havien fet els dos Jordis a dalt d'aquell cotxe davant de la conselleria. Estem discutint exactament el mateix. Vam estar discutint fins a la nàusea, que volia dir el cotxe vandalitzat, que eren les enganxines i tot això. Vam estar discutint fins a la nàusea el pànic dels que estaven a dintre, si estava justificat o no. Vam estar discutint tot el mateix. No va servir de res, i com lamento dir, he dit en la meva primera intervenció, anirem a judici amb aquest tema. Veurem quin judici, perquè evidentment els condemnats estan fora de l'estat. Però possiblement l'objectiu principal, que és, perquè clar, això és una causa claríssimament molt feta a mida, molt fet a mida d'un text legal que encara no existeix, que és el de l'amnistia, però estan ja buscant com dinamitar el possible efecte d'aquesta amnistia. Llavors, aquesta causa, encara que no es pugui tirar endavant, encara que no es pugui jutjar els acusats perquè són fora de l'estat, bla, 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 ja haurà aconseguit el seu objectiu, perquè el seu objectiu no és jutjar ningú per uns crims. El seu objectiu és dinamitar una futura llei de l'estat. És a dir, des del poder judicial, dinamitar el poder executiu. I sobretot el poder legislatiu, perdó, no l'executiu, el legislatiu.
Què és això?
Hi ha un segon informe, a més, és a dir, hem dit, hi ha aquest primer informe de la Guàrdia Civil que apuntala la tesi del jutge García Castellón contravenint el que diu l'informe del SEM. Però és que, a més...
Ah, sí, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.
Exacte, hi ha un altre informe, com bé dius, de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que també ha estat elaborat a requeriment del jutge García Castellón. El requeriment va arribar, per cert, el 14 de febrer, és a dir, just quan havia rebut l'informe de la Guàrdia Civil, demana a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria que li expliqui si efectivament a l'aeroport del Prat va passar-hi alguna cosa i es va produir algun incident greu aquell dia. I l'Agència Estatal li respon amb un document d'una pàgina i mitja que literalment diu que no se produjo ningún suceso destacable ese día. Y por suceso entendemos cualquier acontecimiento relacionado con la seguridad que ponga en peligro o que en caso de no ser corregido o abordado pueda poner en peligro una aeronave, sus ocupantes o cualquier otra persona, incluidos en particular los accidentes e incidentes graves. En AESA no se han registrado notificaciones de sucesos relativos a los hechos sobre los que se solicita información. Per tant, hi ha un informe de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria que diu que aquell dia a l'aeroport del Prat no es va produir cap fet rellevant com a conseqüència de les protestes que investiga el jutge García Castellón. I és un informe que corrobora el que ja va dir en el seu moment, també a instàncies del jutge, l'Agència Europea de Seguretat Aèria.
Per cert, el jutge va apel·lar primer a l'Agència Europea, no a l'Espanyola, perquè l'Espanyola suposo que deu pensar que està contaminada perquè depèn del govern, d'aquest govern i de qualsevol govern.
Del Ministeri de Transports, depèn.
Correcte.
Avui que citàvem a Martin Müller, a Nie Müller, al davantal, allò de, van empresonar els socialdemòcrates, vaig guardar silenci perquè jo no era socialdemòcrata, el sindicalista, perquè no era belicrista, i tal, no sé quantos. Sorprèn el silenci de la resta de la judicatura. Sorprèn, permeteu-me que ho digui així, sorprèn el silenci de la resta de la judicatura. Perquè hi ha molts jutges, a Espanya, molts, Hi ha molts, però molts vol dir molts, milers, I aquest silenci és molt sorollós. És molt sorollós. Bueno, no marxis, perquè ara parlarem d'una altra cosa, parlarem de el cas... Anem a Madrid ara ja.
Espera, que agafo boli per no perdre'm.
Escoldo, Casàvalos, digue-li com vulguis.
Mare meva.
Sí, que és maco aquest també.
Sí, perquè a més Ábalos és un vers lliure ara. És un vers lliure.
És un vers lliure, però això em recorda molt la gent.
I molt xerraire. Un vers lliure i xerraire que et mores.
I que tenim restaurant també aquí. Perquè el que abans era la Camarga, ara és la Xalana.
Hem baixat molt, Aquest restaurant no és el que... Clar, dius marisqueria, tothom es pensa que estem parlant.
I vaig anar ahir.
I què tal?
I vaig anar ahir. Ara vaig donar una exclusiva. Vaig anar ahir a la Xalana.
Es menja bé?
Faré un article el dilluns per La Vanguardia parlant de la Xalana. Vaig anar a dinar ahir, vaig anar allà a parlar amb els cambrers i tot, i hi havia una càmera a l'entrada.
Vas menjar bé?
Saps que el que més em va sorprendre de tot? Primer, que no et pots comparar amb cap de les marisqueries que tu prens com...
És no a dir, us penseu, és un... No us penseu una marisqueria canònica...
És a dir, té raó que en Jordi Bosch, que diguem-ho és el cap de gastrònoms del món RQ i derivats...
Ah, ja és el més dictamen, estimat Jordi.
No, i em va enviar un missatge dient que...
Ahir,
es menja bé, però que era... Que era...
És una marisqueria popular.
Ara, saps? Molt ben dit. És una marisqueria popular.
Que no vol dir... No és anar a l'opazo o al pescador que et foten una clavada de collons, amb perdó de la paraula collons, sinó que és una marisqueria, és com els que han anat a Sevilla, Mariscos Emilio.
Al centre de Vigo n'hi han una dotzena i mitja llarga d'aquestes.
Exacte, perquè a més a Galícia és més barat. A Galícia és més barat, el marisc.
Sí, però em refereixo a l'estil, les estovalles.
Ara et diré una cosa que em va sorprendre molt i que vaig fer una fotografia del que més em va sorprendre.
Què?
A La Vanguardia el dilluns escriuré sobre el lloc i el que em van dir els cambrers i tal. Però el que més em va sorprendre de tot és, perquè no ho havia vist mai... que és, no té res a veure amb el cas, ni amb el menjar. I és que la gent que entra a aquest restaurant es troba, com el Santiago Bernabéu, està al sobre. Però a sobre vol dir que em va fer por. Tu saps aquelles pel·lícules que quan, de riure, que quan un transatlàntic atravessa la bocana i hi ha la gent que se'l mira així, doncs les noves obres del Bernabéu fan que...
Són molt agressives.
No, són molt agressives, perquè tu dius, home, el Camp Nou també està al mig de la ciutat, ni punt de comparació.
No.
És a dir, perquè ens entenguem, la travessera de les Corts és
Vaja, és 14 carrils de Los Angeles, eh? Comparat amb el que... Bueno. Hi vaig fer una foto perquè està...
Però, és que però és jo, com que sóc una mica com tu, el Jordi, sí, sí. avui hi vaig a sopar.
Veus?
Veus?
Pues veus. Ara et dic
una
cosa...
Per què no me'n puc estar?
Qualsevol dels que hi havia dinant ahir... podríem formar part de la trama, eh?
Ah, sí?
Eh? Home!
O sigui, t'hi vas fixar.
Però saps per què?
O sigui, bàsicament vas anar a observar.
Home, clar. Però això Jordi, és que més m'agrada tot és badar i anar a observar aquests
llocs.
És el lloc.
Té una localització molt bona. Està molt al costat dels grans bancs d'inversió, PricewaterhouseCoopers, tot aquest tipus de llocs. No està excessivament lluny del centre. Està molt a la vora de diversos ministeris, sobretot els de nous ministeris. Està en un lloc molt estratègic, a la vora, i, bueno, i té una variabilitat de reconeixement.
I hi havia molt trajo i corbata, Jordi, o no?
Sí.
Sí.
No, molt no, però n'hi havia.
Val.
Però n'hi havia. Ara estic ensenyant la fotografia de... Sí.
Et dic una cosa, veient aquesta fotografia al Santiago Bernabéu, que és espantosa. El Barça, Jordi, fa un estadi així i hi ha una moció de censura.
Sí, sí, no, segur, segur.
A Madrid, els grans madridistes, jo que en tinc diversos al meu equip, consideren que és una mica estafeta, que el sí, Juliettino els hi va vendre una joia de Cartier, diguéssim, i els hi ha comprat una fantasia.
És una llauna sardina.
De comercial.
A veure, jo crec que estan fent un estadi extraordinari.
Sí, sí.
Lamentable.
Dic estèticament, Jordi? Dic estèticament.
Sí, sí, no, en general, a veure, això és un espai insòlid, al mig de la ciutat, de l'altra vorera hi ha cases, a l'altra vorera hi ha cases, que és una cosa enclotada i que té un problema, i és que realment jo crec que l'estètica que han fet externa li falta espai per poder ser... Li falta plaça, li falta espai. És com la Sagrada Família, sí, que li falta la plaça de davant, saps? Llavors, falta estètica i et trobes amb allò que t'és agressiu. Em dóna la impressió,
bueno,
saps?
Ara no parlarem tampoc de... És a dir, sí, ja... Pues que hi ha el cascoldo.
És que jo, des del llit, quan vivia a Santiago Bernabéu número 6, veia el camp.
Doncs ara el podries tocar amb la mà des del llit.
Jo m'he tancat els ulls veient el Bernabéu durant uns quants anys. I, bueno, i me n'he sortit bé, eh? No tinc cap lesió.
9 minuts i les 10. Ara, de seguida, parlem del cas Coldo, que torna allò de UCO, fotografia a la portada del diari El Mundo, Francina, una presidenta del Parlament que podria estar sí, més sí, del sí, Sidra, sí, vull dir, sí, això sí, ja és... Sí, sí. Ja ho coneixia.
Festival.
10 minuts i les 10. Ara.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol. Perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol Ponès i encén l'estalvi.
Recol·lector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Fa 4 dies eres un nen petit i mira't ara, fet un home, amb feina, amics, casa teva. Ai, estic molt i molt orgullós de tu, fill meu.
Gràcies. Em pot arreglar la cisterna o...?
Hauré d'encarregar una peça, però sí, fill meu, sí.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. I hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11... Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 2 i 3 de març tens una cita amb la botiga al carrer de Platja d'Aro. Una experiència amb els cinc sentits. Vine a gaudir de les ofertes i aprofita per fer un vermut amb tap als restaurants adherits a l'ADEM, amb art i música en directe i fes les teves compres de temporada a un preu immillorable. La botiga al carrer de Platja d'Aro aquest cap de setmana.
Contracta la teva assegurança de llar amb Verti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb els productes marca Carrefour, com amb el 3x2 amb pizzas refrigerades Carrefour de pernil i formatge barbacoa o carbonara de 400 grams i amb ofertes com el bacallà Scray, la peça de 2 a 4 quilos aproximats, a només 8,49 € al quilo. Fins al 3 de març als hipermercats Market, Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A CEPSA et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar, 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 estalviar i sí, estalviar. Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si t'uneixes a CEPSA Go o a Esterresa Direct. I a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a CEPSA i emporta't ja els 5 euros. Consulta'n les condicions a CEPSA.es.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la Granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Mmm, tan bons. La Granja, la qualitat que et mereixes.
Les oportunitats passen volant, com el 25% en aire condicionat Fujitsu.
Amb màxima eficiència, 19 decibels i wifi.
A més, 10% en la instal·lació, finançament fins a 24 mesos i molt més.
25% en aire condicionat Fujitsu, a la botiga web i app del Corte Inglés. Vola!
Només fins al dimecres 20 de març.
Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El per què de tot plegat.
Mare de Déu, 10 minuts i les 10.
A veure, reprenem.
Reprenem. Anem al tema... El cas Koldo. Ahir el de Planet feia un abecedari, perquè és que està penjat a...
Molt ben fet.
A la web de RAC1.
Molt ben fet, molt ben fet.
A la web de RAC1, perquè està... Perquè, més que res, perquè passa una cosa, que és...
Advers.
Sí, i ahir vaig explicar el que, quan era petit, hi havia la meva mare, tenia tota la col·lecció de llibres de l'editorial Molino de l'Àgata Christie.
Sí.
I els llibres de l'Àgata Christie, que ara hi ha alguns, que hi ha alguns altres autors que fan el mateix, que és que al començament et posaven els personatges de la novel·la perquè...
El dramatis persona,
Es diu dramatis persona, exacte. I llavors, pues vam demanar amb el de Planell que fes un dramatis persona, tenint en compte de què ens perdem.
Bueno. Va ser sensacional.
Com? Sí, va estar molt bé.
Sí. Llavors aquest... sensacional. Clar, doncs, clar... vas posar Alberto? No.
Els vam esmentar al final gairebé com a peu de pàgina.
Sí, saps? Perquè, clar, què ha passat ara? El PSOE, com que ara ja és una guerra calzón quitado entre el PP i el PSOE ha dit, bueno, aquest tal Alberto, que no fos Núñez Feijóo,
Alberto N.F.
Sí.
Que apareix a la interlocutòria del jutge Moreno i que insinuen que podria ser Núñez Feijóo. Aquesta persona és qui hauria donat al vistiplau a obrir contactes amb aquesta trama corrupta, unes converses que haurien anat a càrrec suposadament del portaveu parlamentari del PP, Miguel Tellado, que hi va sortir, va dir, no tengo nada que ver con esto. Tira, tira.
Las últimas informaciones revelan que Armengol no ha sido engañada por una empresa que le vendió un producto equivocado, un producto que no cumplía la calidad.
No, no es aquesta, no es aquesta, era el tallú, era el tallú.
Yo niego rotundamente, esos contactos. Reunión, en ningún caso.
Le llamaron para verse con usted.
No hemos tenido ninguna relación con los miembros.
Y Alberto, ¿ustedes sospechan quién puede ser Alberto?
Nadie, nuestra relación con los miembros de la trama es aquí.
Va, em pots explicar quina és la relació que té el PP amb el cas Koldo?
Sí. Ahir explicàvem que el cas Koldo té tres derivades, d'acord? És una empresa, Soluciones de Gestión, que forma part del grup Cueto, que es dedicava a comprar mascaretes a Àsia i a vendre-les a les administracions públiques en aquest moment de caos de la pandèmia, quan s'havia aixecat la llei de contractes públics, etc. I això era un canvi qui pugui. Van treballar, bàsicament, pel que se sap, per tres administracions. Ministeri de Foment, amb Ábalos al capdavant, Govern Balear, a qui li venen 1,5 milió de mascaretes defectuoses per 4 milions d'euros, i Govern Canari. Què passa? El Govern Balear que compra aquestes mascaretes és el govern de Francina Armengol, però l'estiu de l'any passat hi ha un canvi de govern a les Balears. Sí. Surt Francina Armengol, per tant surt el Partit Socialista, i entra el PP de Marga Provenç.
Sí.
El PP de Marga Provenç es troba que el govern anterior va comprar per 4 milions d'euros 1,5 milió de mascaretes defectuoses que s'estan podrint en un magatzem. I el govern anterior ja havia reclamat a Soluciones de Gestión que els hi tornessin els calés, perquè les mascaretes eren defectuoses. Què fan els de Soluciones de Gestión? Diuen, ostres, teníem els contactes amb el Partit Socialista perquè ens movíem al voltant de l'accés...